Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tothom, a totes i a tots. Comencem el programa Economia i Valors aquí, a Ràdio Estel. Us parla Salvador Aragonès. Ara ja tenim alguns principals riscs superats que no estaven clars a finals d'any passat. Tenim resolts el tema del Brexit, les vacunes de la Covid-19 que van avançant més o menys de pressa, i, si no passa res fins dimecres, també tindrem resolt el tema de Trump, de Donald Trump, aquest estrany president dels Estats Units, estrany i perillós, que ha governat sense cap mania seguint el seu instint, que el feia conèixer per Twitter. El seu instint era el jo, primer jo, segon jo, tercer jo, amb majúscules. El que li anés bé a ell, si no, ho decapitava. Que malament ha acabat el senyor Trump. Com diu l'analista del New York Times, superats els riscs anteriors, diem riscos perquè dir riscs és una mica complicat. Ara ens queda un risc per superar, el de nosaltres mateixos. Hem començat l'any amb neu i fred. El qui us parla, que és periodista i no científic, tinc la intuïció, una intuïció periodística, repeteixo, de que els temps d'ara, d'aquest any 2021, s'assemblen amb els de fa 50 anys, quan no hi havia tanta pol·lució i l'hivern feia fred i a l'estiu calor. Li preguntarem després a un pagès que estarà al programa si té la mateixa intuïció. L'economia també està freda, amb molta liquidez i poca inversió en béns productius. I al mig està la digitalització. No només de les empreses, sinó de nosaltres mateixos, que el coronavirus ens obliga a digitalitzar les compres, les despeses, els ingressos i moltes rutines diàries. I en aquests dies el preu de la llum està a cabull. L'IVA és el més alt d'Europa i els preus s'han disparat. Què passarà? Però això no ho direm avui, sinó la setmana que ve. Avui tenim en el nostre programa Economia en Valors, en primer lloc, el director general de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, que s'ocupa de seguir i acompanyar les persones sense sostre, sense llar, que viuen al carrer. Com s'arregla aquesta situació quan fa tant de fred? Funcionen bé els serveis socials a Catalunya? Com es capta el voluntariat avui en plena pandèmia? En segon lloc, tindrem entre nosaltres el dirigent d'Unió de Pagesos, coordinador de les Terres de l'Ebre, Miquel Pinyol, que ens parlarà de les glaçades, de la neu, de la situació agrària en general, dels preus, etc. I per tancar el programa parlarem amb l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, Joan Elias, que ens parlarà de la situació de les finances ara i després de la Covid-19. Què se'n farà de tanta liquidez que hi ha al món, conseqüència de la paràlisi econòmica a causa del coronavirus? I com sempre comencem amb una cançó famosa, famosa per tots vostès i per tothom, vaja, per tot el món. Aquesta vegada hem triat el grup d'ABBA. Happy New Year! Feliç any nou!
Happy New Year, may we all ever be sure now. he's a fool. And he thinks he'll be okay. Dragging on, free to play. Never knowing he's astray. Keeps on going anyway. Happy New Year.
Moltes gràcies al grup ABBA i feliç any nou també per vostès, els nostres oients del programa Economia en Valors a Ràdio Estel.
Vol saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en Valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica. I treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Doncs moltes gràcies i amb la música instrumental llatina de fons començarem les nostres entrevistes d'avui. Amb la gran nevada que hi ha hagut a l'última setmana, seguida per una onada de fred, tota l'atenció dels mitjans ha anat als cotxes bloquejats, als aeroports, als transports de superfície, la gent que patina amb la neu i rellisca en el gel, la manca de llum en determinats llocs, de menjar en els supermercats del centre d'Espanya, etc., allà on ha nevat més, clar. No hi ha hagut paraules per als milers de persones de tot el país que viuen al carrer, que no tenen casa, que passen fred i s'escalfen amb cartrons. Millor dit, dormen sota caixes de cartró. I és per aquest motiu que ens hem dirigit a la Fundació Arrels, que s'ocupa de la gent que viu al carrer i els acompanya en buscar una solució al problema. Són persones que no tenen família, no tenen casa. Són els sense sostre, els homeless. Són molt pobres. Parlem amb el director de la Fundació Arrels, Ferran Busquets, i feu un balanç del que ha estat l'any 2020 i com resisteixen la neu i el fred en aquestes dades. Bon vespre, Ferran Busquets.
Bon vespre.
Doncs dues persones dues persones sense llar, sense sostre, van morir aquest cap de setmana a Barcelona a causa del fred intens, de la pobresa i de la soledat. A quantes persones està afectant aquesta situació avui a Catalunya? Un dels afectats tenia 36 anys i l'altre 32, Ferran Busquets.
Sí, un dels afectats són persones molt joves i el que constata de nou és que les persones que dormen al carrer viuen una mitjana de 20 anys menys que la resta de la població. I això és una autèntica, barbaritat. Quan parlem de persones que dormen al carrer a Catalunya, ara mateix la dada més aproximada que tenim és que prop d'unes 2.300 persones, 2.400 persones, dormen al carrer cada dia a Catalunya amb els diferents municipis.
I quina és la vostra tasca en aquestes circumstàncies extremes per les persones que viuen al carrer, Ferran Busquets?
Bé, el problema és que en aquests moments una persona que dorm al carrer, malgrat nosaltres la nostra atenció la centrem sobretot a Barcelona pel que fa a l'atenció de les persones, una persona que viu al carrer el que necessita és un suport definitiu. Una persona no pot estar, no li podem proposar solucions temporals perquè a vegades li piquem més un problema que una solució i molt sovint les solucions temporals les mateixes persones les rebutgen. En aquest sentit és molt important dir que el fet que rebutgin una solució no vol dir que no vulguin res. Vol dir que segurament la solució no és bona.
Sí. Em diuen, l'any passat, el 2020, varen morir 69 persones. 69 homes i dones que no tenen família, que viuen al carrer. I per això la vostra Fundació Arrels va organitzar una passejada davant de 69 parells de sabates i calçats que van deixar els difunts. Al costat de l'Hospital de Campanya, l'Església Santa Anna de Barcelona, que està tocant a la plaça Catalunya. Pots explicar-ho, Ferran Busquets?
Sí, de fet, el que nosaltres organitzem cada any és un espai per recordar a les persones que ens han deixat. En aquest sentit, les persones que nosaltres recordem són sobretot persones que han viscut al carrer i malauradament s'han mort. I normalment aquestes dades, de fet, ens constaten que aquesta edat de defunció tan baixa.
Sí, i estan tan oblidats de tothom, no?
Totalment. Estan tan oblidats que al final sovint, i no només oblidats, perquè hi ha una cosa que encara és pitjor que siguin oblidats, sinó que a més els estigmatitzem, que aquest és el gran problema.
Ah, sí.
Perquè el que fem és culpabilitzar-los i pensar que estan al carrer perquè volen, perquè els fan propostes i no volen. I d'aquestes persones que comentàveu, 18 van morir directament al carrer. Això vol dir morir al carrer, vol dir morir sols, sense ningú i d'una forma totalment abandonada.
Sí. Vosaltres no voleu que aquestes persones, quan morin, caiguin en l'oblit i per això els reteu l'homenatge. Quina és l'actitud d'aquestes persones quan se'ls proposa un sostre, Ferran Busquets?
Quan a les persones els hi proposem un sostre directament, un lloc on anar, la realitat és que és possible que al principi, si diuen que no, és senzillament per un tema de desconfiança i perquè no s'ho acaben de creure. Però quan la persona veu que aquesta proposta és ferma i que, a més, és sense condicions excessives i que, a més, és de forma permanent, no durant un temps, és molt difícil que la persona digui que no. De fet, normalment les persones acaben dient que sí. És una cosa que nosaltres hem pogut constatar.
O sigui que respecteu la llibertat de les persones, en tot cas, no?
Bé, nosaltres respectem la llibertat de les persones de la mateixa manera que els ciutadans que tenim llar també exigim que es respecti les nostres pròpies llibertats. Sí. Evidentment, sempre dins d'una limitació que és, com no pot ser d'una altra manera, la llibertat de terceres persones,
sí,
clar.
Sí. I els serveis socials de Catalunya no ho podrien resoldre, això?
Bueno, els serveis socials de Catalunya haurien de resoldre això. L'altra cosa és si li donem importància o no. De fet, hi ha una qüestió que a vegades és molt important, és que, per exemple, si ens fixem, no hi ha cap nen dormint al carrer a Barcelona ni a cap ciutat de Catalunya. Això és molt important. I això és perquè, senzillament, nosaltres no ho acceptem. I com no ho acceptem, el que passa és que ens hi fiquem i ho solucionem sigui com sigui. El problema és quan nosaltres ho acceptem. Ens falta no acceptar que hi hagin adults dormint al carrer.
Sí. La Fundació Arrels està feta de voluntaris. Quines característiques tenen avui els vostres voluntaris?
Sí, els nostres voluntaris durant l'any passen més d'un miler de persones però per dir-ho així, cada dia per obrir les portes comptem amb uns 390 voluntaris aproximadament. Els nostres voluntaris el que sobretot són persones que el que volen és combatir aquesta injustícia. Arrel, sense la força del voluntariat senzillament no existiria i no podria funcionar. Per nosaltres el voluntariat és fonamental, però no és la figura del voluntariat en concret, és la figura de la solidaritat de la ciutadania, que això és per nosaltres la millor fórmula perquè no hi hagi ningú dormint al carrer en algun moment.
Sí, el voluntariat és molt important a Catalunya. Creu que globalment està ben organitzat? Com s'arriba a la captació de... Com arriben a captar nous voluntaris, vosaltres?
Bé, nosaltres el que fem és proposar a la ciutadania que col·labori, proposar a la ciutadania que facin... Bueno, que col·laborin de la forma que interessa, que cadascú pugui, no? Llavors hi ha gent que col·labora doncs, portant roba, hi ha gent que col·labora de forma econòmica, i després hi ha molta gent que el que vol és no només col·laborar, sinó implicar-me personalment i emocionalment i venir a fer tasques concretes. I això és una de les forces més grans que tenim i és fonamental. Jo crec que el voluntariat funciona molt bé, sí que és cert que ja el voluntariat ha anat canviant amb els anys. Abans era un voluntariat que potser durava molts anys, i ara mateix és un voluntariat doncs, que és una miqueta més volàtil.
Sí, és volàtil. Doncs moltes gràcies, Ferran Busquets, director general de la Fundació Arrels, que s'ocupa d'acompanyar i recollir les persones sense sostre que estan sense família, que viuen al carrer. Tenen una tasca molt encisadora, Ferran Busquets, pel voluntariat.
Gràcies.
Que tingueu molta sort, molts èxits, i s'acabi la lacra de la gent que viu al carrer sense sostre, sense família, pobres. Adéu-siau i bon cap de setmana.
Adéu-siau i moltes gràcies. Adéu.
Esteu escoltant Economia amb Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres, col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
El protagonisme de l'última setmana ha estat, sens dubte, la neu. La neu i el gel, que ha afectat especialment el centre d'Espanya, Aragó, València i també a les comarques de Lleida, Tarragona i Girona. Prop del Mediterrani, a Barcelona, no ha caigut quasi res o res de neu, aigua neu en tot cas. La neu, quan cau molta, després es glaça i crea problemes no solament a la mobilitat, sinó que pot crear problemes a la sàvia dels arbres i els pot glaçar. El gener és un mes de pocs cultius i sembrats, però no obstant això, hem de veure com ha afectat tot això, aquest clima, a l'agricultura, a la ramaderia, a les nostres comarques. Per això parlem amb el dirigent de Unió de Pagesos, Miquel Pinyol, coordinador territorial de les Terres de l'Ebre de Unió de Pagesos. Bon vespre, Miquel Pinyol.
Bona nit, bona nit.
Doncs, a l'encetar el programa, he dit sense cap base científica, perquè jo no sóc científic, sóc periodista, si no ha estat el coronavirus, o millor dit, la manca d'activitat econòmica industrial, que és la que embruta l'atmosfera, el causant d'aquestes nevades i d'aquest fred tornant a temps anteriors. Ja sé que no ets científic, tampoc tu, Miquel, però aquesta tornada de neus i freds no pot ser conseqüència de l'alta disminució de gasos d'hivernacle de l'any 2020?
Hombre, així fos i tindríem una solució. Nosaltres creiem, bueno, jo crec, igual que els companys, que no és una conseqüència de la disminució dels gasos d'enguany, que és una disminució, és una causa que ve vinguda pel canvi climàtic. Ara tenim nevades que no són normals. L'estiu passat, bueno, la primavera passada vam tindre uns aiguats en rècords de pluja, sí, que no es havien vist mai, tampoc aquí a les Terres de l'Ebre.
I tant, que va afectar
l'Ebre. L'altre any vam tindre cremades del sol, on vam perdre part de les collites de raïm per les altes temperatures. Jo crec que, bueno, creiem que és degut ja al canvi climàtic, on passam a coses extremes.
Doncs això, bé, si ho diu vostè, o ho dius tu, això, en fi, em reconforta una mica. O sigui, estem en la línia del canvi climàtic, no? Miquel Pinyol, Com ha afectat a l'agricultura la neu i el fred de la Filomena, vaja nom? Diu l'adagi que any de neu, any de Déu, però és així aquesta vegada? Aguantaran les vinyes i les oliveres si continuen les gelades i els garrofers, etc.
A veure, bueno, hi haurà conreus que els hi anirà bé, els hi anirà molt bé les neus i les gelades, perquè, com diem abans, ha degut al canvi climàtic, hi ha hiverns que els passam que no just són primavera.
Sí.
I la planta necessita unes hores de fred per poder viure i desenvolupar les condicions que li pertoquen, no?
Sí.
El problema és bueno, que la gran quantitat de neu sí que tindrem problemes, pues, o tenim ja els problemes a les oliveres, on el pes que ha tingut de neu pues, ha fet trencar les branques i sí. Això, en conseqüència, és pèrdua de collita pels pròxims anys.
Sí. I hi ha hagut molta cosa, per exemple, de caiguda d'arbres?
Sí, bueno, podríem parlar... Bueno, hi ha diferents comarques, Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, a les Garrigues, a l'Urgell...
Sí.
I bueno, pràcticament, menys el que és... arran de costa i 200 metres d'alçada, a partir d'aquí, totes les oliveres de Catalunya estan afectades. Podríem parlar, bueno, segons una estimació primera que ja van fer la Federació Cooperativa, podríem parlar que hi ha unes 35.000 hectàrees afectades.
Carai.
D'oliveres.
Molt bé. Amb els aiguats anteriors es va fer malbé una bona part del delta de l'Ebre, que sempre ha estat ignorat per les autoritats. Ara per una cosa, ara per una altra... Com està el delta avui, Miquel Pinyol?
El delta pues, està greu, i si seguim el ritme que seguim, per tant no ens hi caldrà parlar. Comptem que el Filomena ha sigut un 10% de força tingut, i de mar i de tot, del que va ser la Glòria l'any passat.
Sí.
Un 10%, recalco, eh? I ha fet el mateix mal que va fer. La Glòria, vull dir,
s'ha sentit
un altre cop metres de costa, ha entrat aigua dins els arrossats, vull dir, malament, el delta està en aquests moments malament.
Malament. I canviant de tema, com es veu la regulació dels OMG, és a dir, els productes transgènics? Quins són els punts claus, Miquel Pinyol?
Bueno, les OMGs, de moment, aquí a Europa, el que en tenim és poc, serà una mica el panís i no n'hi haurà massa. Nosaltres creiem que té que estar tot ben regulat. Well, ha de tindre la seva traçabilitat, ha de saber d'on venim i on va. El que està clar, a veure, que s'ha d'assegurar l'alimentació a la gent i potser, no sé, serà una forma que seran els OMGs, però també l'altra forma serà l'agricultura que s'ha fet sempre. El que creiem és que ha d'estar tot regulat i controlat, que no ens entren productes que no estiguen
yeah.
A l'alçada.
I creus que els cultius que en diuen ecològics, és a dir, les tendes que diuen aquí, a més venem productes ecològics, s'imposaran davant dels altres?
Home, en el futur? Jo crec que a poc anirà imposant-se l'ecològic. El que hem de tindre clar, i a veure, jo soc productor ecològic.
Sí.
Sí, jo crec que sí, que s'anirà imposant. Ara el que hem de tindre clar és que tenen que viure els dos models, l'agricultura ecològica i l'agricultura convencional, per poder assegurar l'alimentació a tota la humanitat.
Sí.
No ens podem basar només en una forma de treballar.
Sí, sí, sí. I avui com avui, un dels reptes dels agricultors són els preus, que aquest any 2020 van ser la ruïna de molts productors, de l'oli, del vi, etc. Hi ha hagut grans manifestacions. Mm. Es busca una solució.
Sí, bueno, la solució està, com sempre, no? Està en mans de l'administració. En aquest cas, la primer que té que treure la solució és el govern central, on va fer una llei de la cadena alimentària, i marcant un preu, teòricament, la llei de la cadena alimentària, tenia que haver un preu un mínim de compra que pogués assegurar la viabilitat de les explotacions. Aquesta llei s'ha d'acabar de fer perquè sí que la van escriure, però es van deixar de ficar el preu mínim de cada producte. Clar, en un preu mínim, pues, no ens serveix de res, no?
Clar.
Jo creiem en este 2020 que als productes se'ls hi fico el preu mínim de compra.
Ah. I ara entrem a l'any 2021. Quins són els reptes que té l'agricultura i la ramaderia a casa nostra? Com veu la reforma de la PAC, Política Agrària Comuna, després del 2020, que ara es presentarà a Brussel·les aquest trimestre?
A veure, els reptes de l'agricultura i la ramaderia, i més aquí a Catalunya, que la major part d'empreses, tant agrícoles com ramaderes, són familiars, els reptes que poguéssim viure del nostre treball. tant del que fa agricultura com del que fa ramaderia, que se'ns facilita un poc lo que és la burocràcia. Som la zona del món que estem més controlats i els requisits són els més alts per poder produir.
Sí.
I després, bueno, tenim...
Bueno, el PAC dona moltes ajudes, també, i ara es veu que es reduiran, no?
Sí, sí. Per això, bueno, ara el següent, bueno, clar, és la PAC, aquesta PAC a post-2020. Venim d'una PAC on sí que diuen, cobren molt els pagesos, però si miram el que s'arriba a pagar, podríem dir que cobren molt les vies de tren, que cobren molt el Corte Inglés, que cobren molt gent que no són de l'agricultura.
Sí.
Nosaltres demanem en aquesta PAC que almenys que per poder cobrar una ajuda el 25% de la teva renda sigui agrícola.
Yeah.
Això contrarrestaríem la baixada de pressupost i el que veritablement és pagès o ramader seguiria percebint els diners que està percebint.
Sí, bueno, també els intermediaris són una part important en el preu al consumidor, no?
Sí, clar, els intermediaris són la part més important, però clar, si no tenim un preu base de compra, de sortida del producte des de l'explotació, l'intermediari té molt més ventall per fer. Clar, l'intermediari, si tothom guanyem pel mateix, pel nostre treball, i la part que ens toca guanyar, el consumidor pot rebre el producte al mateix preu, en les mateixes condicions, i on tota la cadena es pugui guanyar la vida per fer el producte.
Doncs moltes gràcies, Miquel Pinyol, per la teva participació en el programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Molt interessant el que ens has dit, especialment per un país que viu quasi d'esquena a l'agricultura, a la ramaderia. Que tinguis molt bona nit i un bon cap de setmana. Moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies a vostès.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A La Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida, perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
Tenim una música molt marxosa, no? La Fundació La Caixa, que actua com un organisme intermedi del Fons Social Europeu per desenvolupar el programa anomenat Més Feina, en el marc del també programa operatiu d'inclusió social i economia social POISES, el qual respon a una estratègia comunitària i de l'entitat de combatre l'exclusió social i garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat laboral. A Catalunya s'han aconseguit més de 780 insercions laborals i 416 han completat una formació a través d'itineraris integrats i personalitzats per millorar la seva ocupabilitat de manera que es puguin incorporar al mercat laboral. Més Feina, el programa Més Feina de la Fundació La Caixa, disposa d'un finançament d'un total de 41 milions d'euros procedents del Fons Social Europeu i de la Fundació La Caixa. Tenim entre nosaltres el senyor Jaume Ferrer, director del Departament d'Integració Sociolaboral de la Fundació La Caixa. Bona tarda, senyor Ferrer.
Molt bona tarda.
Vostè es dedica des de fa molts anys a la inserció sociolaboral a través de la Fundació La Caixa. Com es fa el reclutament d'aquestes persones en risc de marginació social?
Molt bé, doncs miri, vostè ho ha dit, des de la Fundació La Caixa, és un dels objectius, no?, millorar la qualitat de vida de les persones i sobretot una cosa que vostè ha dit a la presentació, no?, la igualtat d'oportunitats, sobretot l'accés al mercat laboral, no? Nosaltres venim portant programes com aquest que parlaves, Més Feina, com el programa Incorpora, on ho enfoquem, sobretot, a les persones en situació de vulnerabilitat. Com arriben al programa? Pues a través de la derivació de serveis socials,
ah,
molt important, arriben a les entitats socials que col·laborem, per tal de que, d'alguna manera, puguem iniciar amb elles tot un procés fins a arribar a trobar-los una feina.
Sí. Aquestes empreses que incorporen aquests treballadors són agents de canvi claus per al progrés social. Com va dir el director general de la Fundació La Caixa, Toni Vila, com ha anat la inserció laboral durant el coronavirus en el programa que s'anomena Incorpora, senyor Ferrer?
Pues sí, com diu el nostre director general, Antoni Vila, la clau de tots els processos d'inserció, lògicament, són les empreses. Les empreses que es comprometen amb les persones, que es comprometen amb les persones més vulnerables i que donen oportunitats laborals. Nosaltres sempre diem que la millor acció de responsabilitat social que pot fer una empresa és donar una oportunitat a una persona en situació d'exclusió o vulnerable del seu territori, no? Per millorar, pues, la seva qualitat de vida i millorar també el territori. Lògicament, tot el tema del coronavirus ens ha afectat molt directament, no? Doncs, per desgràcia, a moltes empreses han entrat en ERTEs, algunes inclús han hagut de tancar, i això ha afectat directament, pues, a persones que nosaltres preparàvem, sobretot amb temes d'hostaleria o
de restauració, de comerç.
Exacte.
Transports.
Clar, exacte. Però també hi ha hagut oportunitats, no? D'alguna manera s'han triplicat altres sectors de demanda, sobretot demanda de tots els temes de serveis de salut i cuidado, i el cuidado de les persones,
sí.
Tot el tema sociosanitari, tot el tema de neteja, tot el tema inclús de repartidors. Llavors, el que hem fet d'alguna manera, doncs, és reconvertir i intentar, pues, en aquests sectors treballar molt bé amb les empreses i buscar aquestes persones que encaixin amb les necessitats d'aquestes empreses, per la qual, d'alguna manera, sí que en alguns sectors, lògicament, la inserció laboral ha baixat, però, per contra, amb altres hem tingut oportunitats que abans no en teníem.
Sí. Ajuden vostès també les persones més vulnerables a crear microempreses?
També, lògicament. O sigui, l'important és accés al món laboral. I el món laboral es pot entrar, doncs, com explicava fins ara, no? Buscant-nos una feina que encaixi bé amb les competències i les qualitats d'aquella persona, perquè totes les persones tenen unes competències que ben treballades, ben activades, poden encaixar dintre una feina. I després també tenim tota una línia d'autoocupació que volem, d'alguna manera, intentem fer realitat aquelles idees, aquells petits projectes de negoci que moltes persones tenen. Per això treballem conjuntament amb els nostres companys de microbanc, també per poder donar, sí, aquests microcrèdits.
Sí.
Tenim uns tècnics que estan en els territoris que ajuden, sobretot, a la persona a aterrar la idea, a fer un pla de viabilitat, a tindre en compte tota una sèrie de coses importantíssimes, eh?
Sí.
Perquè aquell negoci funciona.
Sí.
Tenim una mitja, per exemple, l'any passat, el 2019, es van crear més de 1.250 microempreses a tot Espanya, no? El qual, això és important, no? Perquè no solament és trobar una feina, sinó és que un mateix pugui desenvolupar aquesta idea, i sobretot gràcies també, pues, als nostres companys de Microbank, perquè al final són microcrèdits que només necessiten l'aval nostre del tècnic d'autoocupació Incorpora, que avala que realment aquell negoci pot funcionar.
Sí. Perdoni la pregunta, però vull dir, és que s'ha de fer. No hi ha empreses que busquen aquest tipus de personal per abaratar el cost laboral?
No. No, jo no estic d'acord amb això. Finalment,
bueno, no sé, jo pregunto, eh? No.
Al final, hi ha una cosa que és molt important i s'ha de saber. Quan una persona vingui d'on vingui, de la situació que vingui, entra una empresa, entra amb les mateixes condicions que hi ha en aquella empresa. Això hi ha els convenis col·lectius, etcètera, etcètera.
O sigui, no són persones que diríem que estan al marge dels convenis i al marge de les situacions normals del personal de l'empresa.
No. Al fi i al cap, el que intentem és trobar-los i acompanyar-los al món de l'empresa. O sigui, el problema que hi ha en moltes situacions de persones de vulnerabilitat és que necessiten algú que els agafi de la mà, algú que faci que els ajudi a creure en ells, algú que a la millor els hi fem alguna formació amb algunes coses tècniques i, sobretot, mostrar-los a l'empresa perquè realment funcionen. I això és la clau. Altra cosa és que, lògicament, per exemple, si és una persona que té alguna discapacitat, l'empresa té bonificacions a la
social. Sí, bueno, això és una altra
cosa. Sigui
del
que sigui, però això és una altra cosa.
Sí.
Al final, és vingui d'on vingui, el que intentem des de la Fundació La Caixa i en el programa Incorpora i Més Feina és preparar bé les persones, que creguin ben belles, tots els prospectors, anar a buscar ofertes de feina, per tant, molt treball de camp amb les empreses, que necessiten, hi ha empreses amb molta necessitat de contractació. Miri, vostè ha parlat del Covid. No? En el moment del Covid, moment més dur dels mesos d'abril i maig, hi va haver una gran demanda en el món sociosanitari, no només d'enfermers i d'allò, sinó també de serveis de neteja. Hi havia molta por. Hi havia molta gent que no volien accedir a treballar en un hospital. En canvi, doncs, des del programa Incorpora, i vull posar-ho en valor, moltes de les persones que nosaltres treballem ja no solament van a aquesta feina pel fet de la feina, sinó també per aquestes ganes d'entrar al món laboral i sobretot de ser solidàries en el reste de la població.
Sí. Vostès estan per tot Espanya. Ens pot donar alguns resultats?
Sí, miri, nosaltres com a obra social, lògicament des de la Fundació La Caixa, actuem a totes les comunitats. Tenim grups d'entitats Incorpora per tots els territoris, inclús estem també ara a Portugal des de fa 2 anys i tenim uns breus també al nord del Marroc, a Polònia i Hongria, uns petits equips d'Incorpora, i a nivell molt genèric, no? Mira, en un any, d'alguna manera, per exemple, l'any passat, el 19, vam integrar més de 37.000 persones a llocs de treball, a empreses.
37.000?
37.000. D'aquestes, quasi un 30%, 27%, un 27% són persones amb alguna discapacitat o malaltia mental, i el reste són persones en situació o risc d'exclusió. Joves de fracàs escolar, dones víctimes de violència, jo què sé, parats de llarga durada, que estan molt lluny del món laboral, gent de més de 45 anys, treballem amb molta gent d'una edat que és molt dificultós poder entrar al món laboral, no? Pues, aquesta mitjana. Aquest any, lògicament, pel tema del Covid, estem menys un 13%, només menys un 13%, però lògicament amb moltes perspectives de poder intentar a poder buscar feines en aquests sectors que us deia, no?
Sí.
Aquests serien una mica les dades, no? Però la satisfacció més gran és, i això ho fem molt en els programes de l'obra social, és avaluar, no? És veure, i aquestes persones com estan un any després?
Sí.
Com els hi ha millorat la qualitat?
Això fa un seguiment, vostès.
Sí, això és molt important.
Sí, clar.
Tant l'avaluació continuada i veure la millora també dels procediments, no?
Sí.
I sí que realment és molt, molt, molt agradable veure que la importància de posar-se en el mercat laboral, més donar aquesta oportunitat i de vegades integrar-se, pot ser, veiem que la millor aquesta persona després d'un any està en una altra empresa. I això és bo.
Clar.
Vol dir que l'hem activat. El problema seria que tornés al programa, no?
Clar.
Per tant, podem dir que quasi un 70%, quan nosaltres fem aquest seguiment al cap d'un any, continua treballant. I
sí.
Molts d'ells, inclús amb altres empreses. Vol dir que això, potser hem fet un contracte a 3 mesos, 6 mesos, s'han quedat a l'atur, però ja han agafat aquest empoderament que per ells mateixos han buscat una feina. I això és la clau de l'èxit.
Molt bé, doncs, senyor Jaume Ferrer, per les seves explicacions, tal com s'explica vostè, que veig que s'explica molt bé, es fa efectiu aquell eslògan de la Caixa que l'ànima de la Caixa és l'obra social. O sigui, que tingui molt bona tarda, que tingui molt bon cap de setmana. Passi bé.
Moltes gràcies a vostès.
El sistema financer mundial i també l'espanyol es troba avui amb una liquidez alta. L'activitat econòmica va estar molt baixa i l'any passat a causa de la Covid-19. No hi ha inversions, la borsa no va pujar més que un 0,5%, tot i que el deute públic ha pujat bastant per fer front al Covid, els interessos del deute són negatius. Ara sembla que les borses s'animen força. Què pot passar l'any 2021? I ens ho dirà l'economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el senyor Joan Elias. Bon vespre, senyor Elias.
Bon vespre.
Doncs, què farem amb tanta liquidesa? Es preveuen compres d'empreses i bancs, fusions, compres del mercat immobiliari, de béns duradors, etc, etc.
Sí, realment hi ha una gran liquiditat. El que passa és que es troba embassada al balanç dels bancs centrals. No? La gran emissió que han fet, per exemple, el Banc Central Europeu, no passa a l'economia, no es transforma en crèdit. El sistema bancari no dona pràcticament crèdit i això vol dir que aquesta liquiditat no es transforma en despesa de consum o d'inversió, no? Per tant, està parada allà, també en forma de deute públic, i qui sí que pot gastar gràcies a això són els estats, que poden incórrer en aquests dèficits tan grans.
Sí.
Però, esclar, en el cas de les empreses privades o inversors que tenen recursos líquids, el que passa és que prefereixen no arriscar ara mateix per la gran incertesa que hi ha, prefereixen mantenir les posicions de la manera més líquida possible, i segurament això explica que ha pujat en la bolsa, l'or i altres actius.
Sí.
I aquesta és la situació, eh? De moment no sembla que hagi de canviar a curt termini.
A curt termini no canviarà, o sigui que el deute públic continuarà amb signe negatiu, més o menys. No? En quant als bancs, han acordat la seva fusió últimament, aquests últims dies, diríem, Liberbank i Unicaja. Però els analistes diuen que n'hi haurà més. Concretament, un estudi de JP Morgan diu que, en el tema de les fusions, el Banc de Sabadell encaixa amb el Santander i també amb el BBA, amb el qual es va interrompre la fusió per l'absorció ara el mes passat. No sé si el Banc de Sabadell pot esperar massa per trobar un partner malgrat les desinversions que ha fet, senyor Elias. El Sabadell serà un objectiu per qualsevol potencial comprador, diu JP Morgan.
Bueno, de fet, quan va esclatar la crisi del 2008, que va ser una crisi financera i bancària,
sí,
ja va quedar clar que entràvem en un procés de concentració bancària implacable.
Sí.
Van caure primer les caixes, han anat caient bancs, entre els quals el cas més destacat és el Popular, i els que no, doncs, han anat fusionant-se. I bueno, segurament aquest procés de concentració no acabarà fins que no quedin més de 4 o 5 entitats, de manera que encara...
Ja queden poques, em sembla que en queden 7 o 8.
Ja estem arribant. Sí.
Ja estem arribant.
El Sabadell, esclar, ja fa molt temps que és la peça cobdiciada per les seves... Clar, no és un banc gran, però tampoc és petit, i és un banc que és interessant pel seu negoci, per la capacitat de gestió, etc. Per tant, segueix sent el gran candidat, no?, per protagonitzar una operació, i és possible, sí. I l'informe del JP Morgan, és una pura especulació dels analistes que han escrit això, no? De fet, el Santander ha dit que no li interessava entrar en aquestes coses. De manera que veurem, és difícil de predir.
Sí. En realitat, qui més pateix la crisi econòmica pel coronavirus són els autònoms i les petites i mitjanes empreses. I el Banc de Sabadell, un banc català malgrat tot, té molts actius en aquests sectors, senyor Elias.
Bueno, sí, però de fet està en un procés de reestructuració i de racionalització per millorar l'eficàcia de la gestió. Jo no crec que les perspectives de negoci del Sabadell siguin pitjors que les de les altres entitats.
Yeah.
I no ho conec directament, però jo penso que els directius del Sabadell,
sí,
ara mateix, el que més els preocupa no és tant això com poder vendre la filial britànica, el TCB, els Tessitits, sí, Bancs, vendre-la a un preu raonable, el qual és molt difícil amb la situació del Regne Unit,
yeah,
i, però això sí que aclararia les seves perspectives, perquè és una mica un problema tenir aquesta entitat,
sí,
i és un tema complicat,
sí, sí,
ara mateix.
I a nivell internacional, on anirà a parar l'accés de liquiditat?
Bueno, clar, abans la liquiditat es convertia en inflació, no? Quan s'injectaven diners a l'economia, doncs tard o d'hora es convertien en inflació. Això fa molt temps que no passa.
Sí, estem en una altra època.
Estem en una altra època i tota aquesta injecció dels bancs centrals no va a despesa de consum i inversió. Es queda, ja dic, amb deute públic, o amb actius líquids, a la bolsa, metalls preciosos, etc. També, també va a valors immobiliaris, no? Vull dir que tenim una inflació d'actius, sobretot en temes de bolsa, etc. Però sí, aquí està la liquiditat, i però fa molt temps ja que estem en aquesta situació i no està clar com s'acabarà de resoldre. Aquesta sí. Qüestió és un risc.
Un dels problemes que sembla aquí a Espanya és l'ús dels fons europeus, senyories. Hi ha una certa desorientació per part del govern central al respecte. Com ho veu vostè, aquests fons europeus? On aniran a parar? I què passarà?
No sé si és desorientació, però... clar, aquí hi ha un gran pastís a repartir, molt llaminer, i molts pretendents.
No, més que un gran pastís, un pastissal, no?
Un pastissal... Bueno, no sé, això ja... Però, bueno, tothom busca veure com arreplegar aquests diners, no?
Sí.
I ara s'estan elaborant tots els plans, aquests sí. primers mesos de l'any, i hem de desitjar que el govern sigui capaç de discernir entre els projectes que siguin més adients per aconseguir el que busca aquests fons, i que no és altra cosa que donar un pas, un gran pas endavant en el que és el futur de l'economia i la societat, innovació, recerca, transició climàtica i digital, tecnologies netes, tot això, no?
Sí, sí.
Que seria un gran pas cap al futur que hem de ser capaços d'aprofitar, Això sí que no és cap broma.
Sí, però els bancs centrals veig que no llancen el diner. Ai, no llancen. No donen diner per l'economia productiva, perquè tampoc hi ha economia productiva. És a dir, no vens d'equip, manufactures, etc. Com està tot tocat, doncs prefereixen no donar diners, i això és el que fa que la situació actual sigui així, no? Hem arribat al final de l'era Trump. Esperem que no passi res fins dimecres vinent, que s'espera el traspàs de poders. L'economia americana sembla que s'animi, igual que la borsa, Wall Street, Nasdaq, etc. Es pot crear una bombolla, senyor Elias? Què ha de passar per evitar una bombolla?
Bueno, miri, les bombolles financeres només les podem reconèixer quan esclaten. Mentre, diguéssim, es van inflant, és molt difícil afirmar-ho, perquè i molt més difícil és anticipar quan esclatarà. Després, quan ha esclatat, a posteriori, tots ho veiem molt clar i...
Sí, tots xameguen, sí.
Sí, però mentre estem en aquesta situació, no és fàcil. La manera que tenim de saber si estem en una bombolla és comparar, la manera més planera és comparar els preus dels actius en el mercat amb el seu valor real. I si fem això, realment la borsa americana el que dona és una situació de bombolla.
Sí.
Vull dir, ja veurem el que passa, però... És a dir, es parla de la desconnexió entre la bolsa i la realitat.
I l'economia real,
l'americana,
sí.
La veritat és que sí, que dona una impressió de que vagi per aquí. Molt diferent al cas de l'espanyola, Això
sí.
És el cas. Després tenim els metalls preciosos, també l'or ha pujat
moltíssim.
Els immobles no sembla que els preus siguin desmesurats, però, bueno, depèn de la zona, del lloc. És molt difícil, no és possible avançar-ho, però sí que hi ha indicis de que amb alguns actius estan sobrevalorats d'una manera ja que crida l'atenció.
Sí, o sigui que això...
Però hi ha molta incertesa, lògicament,
ja...
que no ho sabrem fins que hagin esclatat, si és que esclata.
Sí, esperem que no esclati i que hi hagi una mica de seny i la gent no inverteixi tant en borsa i... Va. El Bitcoin continua pujant, perquè, tot el que es diu l'or, els metals preciosos... I el Bitcoin? Tot continua pujant i ja ha superat els 30.000 dòlars, la veritat. Per què, senyor Elias?
És que és una mica... Segurament té relació amb aquesta situació d'excés de liquiditat i de temor al risc, i aleshores es va amb actius, això, de que puguis dels quals puguis sortir ràpid, és a dir, bolsa o criptomonedes, en aquest cas, que és un fenomen purament especulatiu.
Especulatiu, sí.
I molt volàtil, vull dir, amb grans oscil·lacions dels preus, perquè és un mercat molt estret. Pensi, El mercat de bitcoins s'estima que són uns 60.000 milions de dòlars, sí. Que pot semblar molt, però només hi ha l'empresa Apple, els ordinadors Apple, la cotització són de... O sigui, la capitalització arriba als 600.000 milions, és a dir, 10 vegades
més. 10 vegades més, sí.
Bitcoins. Per tant, bitcoins és un granet de sorra dintre del gran mercat financer internacional. Ja. I això fa que, esclar, tot un plegat pugi i pugui baixar i faci aquestes oscil·lacions tan violentes. No és un tema aconsellable,
Sí, sí.
Absolut. Certament.
Doncs molt bé, senyor Elias, moltes gràcies per la seva participació al programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit, un bon cap de setmana. Passi bé.
Moltes gràcies igualment.
Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A La Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és La Caixa.
I fins aquí el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Ferran Busquets, director general de la Fundació Arrels, Miquel Pinyol, coordinador general de la Unió de Pagesos en les Terres de l'Ebre, i Joan Elias, economista i vicepresident del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. El control tècnic ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Agonès. Espero que us hagi agradat i ens acomiadem de vosaltres fins dijous vinent, aquí, a Ràdio Estel, al programa Economia en Valors. Que tinguin una bona nit i un bon cap de setmana. Alerta al coronavirus que rumbeja arreu dels carrers i places de Catalunya. Sobretot que siguin feliços. No tinguin por per al futur, que la batalla quasi l'hem guanyada. Adéu-siau.